Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Un mar de rams, palmes i branques de llorer i d'olivera han omplert la plaça d'Octavià per commemorar el diumenge de rams a Sant Cugat. Milers de santcugatencs s'han aplegat a les portes del monestir esperant que el rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, Emili Marlès, les beneís. Després, amb el mossèn Àlex Serra i els escolanets, s'han apropat a tots els fidels per anar beneint totes les palmes. Una jornada festiva d'alegria on els santcugatencs també han anat entrant dins de l'església, on s'ha fet la popular missa del diumenge de rams a la una del migdia. L'Audiència Nacional ordena el bloqueig de manera cautelar però imminent de Telegram a Espanya per una denúncia de Mediaset, 3Media i Movistar Plus Mediaset, on acusen la xarxa de missatgeria d'utilitzar el seu contingut audiovisual que està protegit amb drets d'autor. Telegram no només l'utilitza en particulars per comunicar-se entre ells, també és una de les vies preferides d'institucions i entitats que el fan servir com a canal oficial per comunicar informacions importants. El bloqueig no està actiu i no se sap quan deixarà de funcionar la plataforma de missatgeria. El DCB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut 0-3 davant el Cajasol i cau eliminat als quarts de final pel títol de Lliga. Les santcugatenques han estat superades en aquesta eliminatòria en perdre els dos partits jugats davant les andaluses. El maig també ha servit per tancar l'etapa de Rafa Ruiz a la banqueta després de 10 anys al capdavant del conjunt santcugatenc, de la capitana Camila Maldonado i de la jugadora Carlota Martínez. Les vermell-negres han competit durant el primer set, però en el segon i el tercer període s'han desinflat davant la superioritat andalusa. Les de Rafa Ruiz tanca la temporada amb unes semifinals històriques de la Copa de la Reina i la classificació pels quarts de final del títol de Lliga. I també en esports, el primer equip masculí del Sant Cugat Futbol Club ha perdut 0-1 amb l'Igualada en el partit corresponent a la jornada 23 del grup 2 de Primera Catalana. Els santcugatencs perden així una ratxa de 3 victòries consecutives i 4 partits sense conèixer la derrota. Un solitari gol de Guillem Micó a la primera part ha estat suficient perquè el conjunt visitant s'emportés els 3 punts en el maig disputat a la zona esportiva municipal Jaume Tubau. La pròxima jornada, d'aquí a 2 setmanes, els vermell-negres buscaran retrobar-se amb el camí de la victòria a Barcelona davant el Club Esportiu Júpiter. Més informació al següent butlletí horari com al portal web de cugat.cat o a través de les xarxes socials de Cugat Mèdia a Facebook, Twitter i Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
4:03. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també en aquesta Setmana Santa de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 25 de març i per aquesta Setmana Santa us hem preparat un recull dels millors moments del Connectats fins ara. 3 programes especials que us acompanyaran des d'avui i fins dimecres. Avui al Connectats en recuperarem l'entrevista a la castellarenca Pam Díaz, en què explicàvem la feina dels gossos pigall. Vam passejar amb ella i el seu gos Zolk, Continuarem amb l'espai d'entitats per recordar la visita de l'Anna Vicente, que ens va venir a parlar de l'Ateneu Sant Roc de Badalona. I tancarem la primera hora amb l'ecòloga del CREAF, de la Universitat Autònoma de Barcelona, Estela Romero, quan ens parlava dels límits planetaris. A partir de les 5, escoltarem la conversa que manteníem amb el fotoperiodista pretenc David Airob. Continuarem amb Núria Salan, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, que ens descobria la figura d'Inge Lehmann. Acabarem amb el pretenc Sergio Colomino i el seu llibre Tu eres el protagonista. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Avui passegem per Castellà del Vallès acompanyats per la Pam i el seu gos Pigall, un golden simpàtic i amb un pont entremaliat, però sobretot molt treballador, perquè tot i ser el millor amic de la Pam no deixa de ser una eina per poder viure amb normalitat. Avui descobrim la feina dels gossos Pigall amb el company de Ràdio Castellà, Guillem Plans, que es troba als jardins del Palau Tolrà. Guillem, bona tarda.
Avui hem quedat amb la Pam. Som aquí, als jardins del Palau Tolrà de Castellà, però no ha vingut sola. Pam, benvinguda, un plaer.
Hola, bona tarda, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Qui t'acompanya? Presenta'ns.
Bueno, jo vinc acompanyada, com sempre, amb el gos Pigall, que es diu Folk, és un golden, i bueno, és la que m'acompanya el dia a dia.
Segur que hi ha algú que podria pensar que el Folk és només un animal, una bèstia de companyia. Què li respondries?
No, no és una bèstia, és un tàndem meu. Són els meus ulls, el que m'acompanya per tot, tot arreu vull anar, vaig amb llibertat, amb autonomia, amb mobilitat, amb ell, bueno, al final del poble, com dic jo, de Castellà, fins al racó més petit que hi hagi. Allà estem nosaltres.
Quants anys fa que, literalment, camineu junts per la vida?
Amb el Sol porto 3 anyets. Va arribar amb mi que tenia un any 8 mesos, el 2019, que ens va enxampar justament el confinament, a més, i fins a dia d'avui, que té 5 anyets a l'abril, va fer.
Està molt ben instruït.
Sí, 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 està superbon educat. És veritat que anem un mes a l'escola quasi bé, a Madrid nosaltres, que ens ensenyen a portar-lo, ens ensenyen a estar al contacte amb ell el dia a dia, i aquestes pautes que et donen de la seva educació com gos Pigall que és, l'has de seguir tu fent servir cada dia. Sempre se'n va una coseta, perquè al final acabo l'amor fa més que una normativa a vegades, però bueno, són petites coses que dius que és el carinyo, no? Que ja els coneixes al final i dius, hòstia, és que m'està tomando el pelo, no? Però bueno, és un gos molt, molt, molt educat, molt.
Caminàvem junts ara fa un moment per arribar fins aquí i li has dit, anem a la font dels peixos, anem a un banc, i ell t'hi ha portat.
Sí.
Quines indicacions li has de donar per circular
realment,
amb ell?
Realment hauria de ser la meva orientació. El recto, sigue recto, busca cruce izquierda, recto, busca cruce derecha, fins a arribar a la rampa de la dreta, que demà és cap a l'Ajuntament, on estem ara mateix sentats, que al davant està la Font dels Peixos, que és on a vegades doncs, venim aquí a fer la fesca i juguem i ensenyem els peixos, i els deu detectar perquè es posa molt nerviós, jo no els veig, però ells sí, i per això reconeix. Però veritat que el dia a dia castellà al poble és com un... Diguéssim que és el seu, uau, a part de treballar, és el seu municipi, com dic jo, com el meu, i està tranquil perquè em veu en seguretat a mi. I clar, és com, anem a la farmàcia de Llanguela. Doncs ell se'n va a la farmàcia de Llanguela. A vegades em falta les pautes. Aquest seria el nostre horror, no?, de no donar-li aquestes pautes, al anar convençudes ja per la vida amb ells. que aquí sempre hauríem de marcar izquierda, recto, derecha, que ho faig, eh? Perquè al final, al cabo, li dius que cruce, li vas dient, però al mateix moment li has dit la trampa, no? Vamos a la puente. Ja sap on va. No? Busca'm un banco. El marca corrents content perquè te sientes a gusto i me dejes libre un rato. Però sí.
Com descriuries el caràcter del Folk?
El Folk? El Folk és molt happy. Jo sempre dic que és un gitano, li dic amb tot el respecte del món a tots els gitanos, com veu. Però és veritat que és molt descarat. És tan simple i tan bo que és tonto. Perquè després és molt simpaticot i si te la vol fotre, allò que vas caminant, com ara hem dit, no? A Font dels Peixos, potser a mi jo no vinc aquí i vull anar recte i com que sap que si el pati aquest que el deixo córrer, em vol fer la tastada de fer-me anar a dreta per entrar dins de la rampa per pujar al veu els peixos, no? I, però com que és tan simple que es deixa notar la gambarrada que vol fer, li pots corregir, no? Però és molt bo. És un gos molt, molt sensible, perquè és molt sensible. No li agrada els problemes quan a vegades va jugar altres gossos que borda molt, ell s'intimideix molt. Els ve amb tu com dient, ui, jo no vull problemes, no? Que no vull que em facin res. Molt responsable. Dentro de la gamberro que és molt responsable, em cuida molt. És que no tinc res dolent de dir d'ahir. Per mi ho és tot.
Acompanyar tot arreu, al metge, a fer la compra, a passejar...
A tot arreu. Tot arreu amb mi.
I quins problemes us trobeu en el dia a dia?
Bueno, realment va millorant la cosa, ¿vale? Costa molt, sobretot quan vas millor a botigues petites, possiblement, de gent que ha vingut de fora, que tenen altres normatives o altres religions, com vulguis dir-ho, ¿vale? Que no assimilen el gos pigall com aquí a Catalunya o a Espanya, com volem que sigui, no? Una cosa normal, és una eina que t'ajuda. Igual que va amb una caia de rodes, ha d'entrar a comprar una caia de rodes. Tu no pots deixar la caia de rodes a fora. Pues jo vull anar a comprar el meu gos perquè és el que m'ajudarà a anar a comprar. I hi ha molta gent de fora que això no ho entén. I sempre has de vetre una miqueta, intentes anar a parlar-ho bé. Escolta, és un gos pigall, m'està ajudant, no el puc deixar fora, ha d'entrar amb mi, està protegit per la llei. Hi ha gent que ho entén, gent que no ho vol entendre, però bueno, aquí hi ha... Si vols anar de bones, li expliques, no vol entrar en aquest aspecte a entendre-ho, doncs has de trucar a la policia, però és veritat que cada dia anem millorant i no hem de deixar tancar aquestes portes, perquè si donem la raó ens tanquem portes nosaltres mateixos. Al revés, hem de fer servir el diàleg de bones formes, que ho entenguin i no arribar mai a cridar la policia ni als Mossos d'Esquadra, perquè realment no seria necessari, però hi ha moments que ho has de fer-ho.
S'ha de tenir molta paciència, eh?
Molta, molta. Perquè realment a tu et fa falta i això el que li veu no es dona compte. Mm-hmm. Que realment és el que m'està portant a comprar aquella barra de pa. El que m'està portant a entrar al teu negoci. El que m'està ajudant el dia a dia.
Diries que està normalitzat el gos pigall a Catalunya, tot i aquests problemes que em comentes?
Cada dia més. Cada dia millor, però és el que et dic. És com molts temes a la vida, no? Que sempre hi haurà un però i un no per davant, per desgràcia, però és veritat que cada dia la gent té ja el cor més obert. Ja no dic els ulls, ni és el cor, perquè ja veuen el gos pigar, i, ostres, o vas pel carrer i escoltes els pares, els nens que els diuen, aquest gos no hi diu res, que està treballant. I jo dic, jo sempre en giro, gràcies, com ho diem, molt bé, no? Molt bé que li expliqueu, no? Perquè realment es pot tocar, clar que es pot tocar i es pot saludar, però primer m'has de parar, ens saludes a mi, i seguidament fem sentar el gos i el saludes, però és molt maco que a vegades que t'escoltes a la gent passar per el teu costat, no hi digui ara que està treballant, no és que siguin antipàtics, és que estan respectant aquesta feina d'aquest gos que t'està portant els puestos i és la teva vida que corre perill si el despisten.
El Folk està mimat?
Molt.
I això què en diuen a l'Acadèmia de Madrid?
Ah, no, estan encantats. A mi la veritat és que m'estimen molt en aquest aspecte. Sempre mai m'han posat cap problema, al revés. Els dos gossos que he tingut pigalls, tant el negre com ell, el Raix, en aquell moment, han sigut un consentit de la vida. Però és veritat que els veuen tan feliços treballant. Diuen que van treballant amb la cua movent-la, van contents pel poble, tothom el coneix, i això és molt maco. Això que hi havia antigament que deien, no, sí, no es pot tocar, està treballant, ojo, però hi ha moments, com ara hem vingut aquí, i el primer que he fet és deixar-lo libre. Libre. I la gent del poble ja el coneix, i no li diu res, perquè al revés, li diran coses maques si el veuen i el coneixen, no? Però a la 11 Madrid estan supercontents, orgullosos. Jo em sento molt orgullosa de com em diuen a mi ells, com està el meu gos. I els enviem vídeos a vegades, el que estem fent, i flipen. I, hòstia, que maco, no sé què, al revés. Supercontents.
Pam, a tu, un gos t'ha dut a l'altar.
Sí, al Raix, el primer gos pigall, vam arribar el 2017, que em vaig casar el 2017 amb el meu home, i em va deixar la meva filla, que ja era més gran. I sí, sí, el meu gos primer va ser el que em va ser arribar a Madrid i a la setmana casar-me. I em va portar l'altar ell, que anava amb la seva pajarita lila, al conjunt del meu ram de flors, anava molt guapo, anava molt maco.
Suposo que, per com em parles dels gossos, és molt dur quan penses que arribarà un moment en què ja no hi seran, com ha passat amb el Raix.
Sí, efectivament, però és el que fa, és molt dur, perquè l'estima molt, com qualsevol animal que té, la persona que té animals, ho sap a patiment, però és veritat que el gos pigall s'estima de diferent manera, perquè a part de ser el teu gos a casa, que és un gos normal i corrent, companyia a casa teu, és un gos normal, és un consentit de la família, és una eina de treball, a més, que t'ajuda 24 hores amb tu. Però és veritat que has d'anar amb una ment molt freda. Quan tu vols sorgir d'un gos pigall, jo parlo del meu cas, va, cadascú té la meva forma de pensar, però és el més recomanable, que també t'ho diu la psicòloga de la ONCE i t'ho diu també les mestres, no? Que hem d'entendre que al final, al cabo, és un animal, té una vida curta i és un gos que és una eina de treball. Que hem de tindre la idea que potser no es morirà amb 4 anys, però potser s'ha de jubilar i no pot treballar més. I hem d'anar amb la idea que és una eina de treball. En el meu cas, jo l'estimo molt, l'estimo amb bogeria, dono la meva vida en aquest aspecte mentre estigui viu amb mi i pugui anar treballant, però al final acabo d'entendre que és una eina de treball, que aquesta eina també es pot treballar. Es pot fer mal bé i no puc utilitzar-la mai més. I bueno.
Et fa sentir d'una manera especial?
Sí, sí. Jo em sento, primer, que em sento superorgullosa al poder, amb la meva dificultat, vale? Jo sempre soc una persona que m'he dit que els límits es posa un, vale? Però no és el mateix el bastó que anar acompanyat tot el dia amb un gos pigall amb el qual vas parlant, t'ajuda, perquè t'ajuda, clar, que és el bàsic, no? Aquesta ajuda que té. Però l'autonomia que et dona, la llibertat que et dona, la seguretat. I clar, al final és un equip, és un tàndem, i és com anar tot el dia amb la teva paella parlant, no, vinga, no sé què, igual que rius, t'enfades, és una companyia a tope, a tope.
Parlem del procés aquest d'ensinistrament, que entenc que és estricte, que està molt ben instruït. Se n'encarreguen professionals, tu hi participes també?
No, bueno, s'encarreguen els professionals de Madrid, a l'escola de Boadilla del Monte, a Madrid, de l'escola de la ONCE, a Gos Pigall, i nosaltres sol·licitem. I quan ja, després de passar totes les pautes que has de passar per demanar el gos pigall, vale, pues te'n vas a Madrid un temps, que estàs quasi un mes allà convivint, 24 hores amb el gos pigall. El segon dia et donen el gos pigall. I, bueno, tots són pautes, tots són seguiments de guia. Tant amb el joc també t'ho ensenyen, però és especial. Allà, tu arribes allà i penses, hòstia, com serà l'ensenyament, no? És tot amor. La gent pensa que són gossos maltratats. No són gossos maltratats. Què va? Hi ha puro amor. És que, és més, a mi m'encantaria aprendre a ensenyar-los com fan ells. Perquè amb aquella passió, amb aquell amor que fan servir per educar un gos que al final acabi amb un any, en aquest cas el Zolk, amb un any 8 mesos, acabi portant una persona pel carrer i la faci sentir com em fa sentir a mi, és un adiestrament i una educació dia a dia, 24 hores amb ells, especial.
Funcionen millor els reforços positius que els càstigs.
Sí, càstigs són... Bueno, el càstig, si et deixa té, quieto. Allà no hi ha una aixecada de mà en cap moment. Però realment, com que treballen amb tant amor, ells mateixos, com a molt, et poden fer aquestes jugades que t'explicava abans, que si saben que a la dreta està el joc, pues en vez de ir recto a trabajar, intenten irse a juego. Però això ho fa una persona igual que ho faria, eh? Igual que si tothom vas a fumar al moment del treball... que dices, va, me dejan 10 minuts i apures els 10 minuts corrents allà per no tornar a la feina, no? Pues ell fa igual. Intenta escaquear-se si puede. Però bueno, no cuela.
Què li agrada fer anar al Zolk?
Al Zolk li encanta molt l'aigua. Al Zolk li encanta anar a córrer, estar a la platja, estar al riu... Li encanta anar a la muntanya. Aquí a Castellà, per exemple, li encanta anar a Campatasques. Al dematí amb la meva filla va al col·legi del Casal, la Dakota, i a vegades la porta el meu home i se l'emporta al Zolk al dematí i allà juga amb altres Goldens, altres labradores que n'hi ha, que s'ajunten al dematí i s'ho passa pipa, i s'ho fota com un nen petit. I el riu i l'aigua, la platja, li encanta. La platja és, vamos.
Pam, doncs ha sigut un plaer conèixer-vos a tots dos. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, tot un plaer. I bueno, i que això del gos pigall, com dient, cada dia sigui més fàcil per nosaltres, la gent ho entengui, que al final acabo és una ajuda per nosaltres i que aquestes petites portes que encara tancadetes, com dic jo, s'acabin d'obrir, que això és com obrir un cor.
Segur que sí.
Moltes gràcies per tot.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Veus locals.
Álvaro Cortés és un mag badaloní que fa dues setmanes es va coronar campió d'Espanya de màgia a la categoria de màgia general. Avui ens acompanya el Connectats des dels estudis de Ràdio Ciutat de Badalona, on es troba amb la nostra companya Andrea Romera. Bona tarda, Álvaro, i bona tarda, Andrea.
Bona tarda, Carme.
Bona tarda.
Què tal? Escolta, com se sent un sent campió d'Espanya de màgia, Álvaro?
Bé, o sigui, se sent més content, però igual que abans, la veritat.
Sí? No pesa una miqueta aquest premi?
Bueno, pesa en el sentit de que és un premi molt important, no? I dona molt reconeixement dintre del món de la màgia, de cara als festivals i tot això. Però bueno, a l'hora d'actuar jo em posava nerviós igual que em poso ara, o sigui, tot l'altre continua igual.
Però clar, jo és que m'imagino que això et marca un llistó molt alt i si es tracta d'anar-se superant, això a tu t'obliga... És un repte, no?
Sí, sí, això sí. Però bueno, igualment, tot i que no hagués guanyat el premi, encara intentaria continuar millorant.
Clar.
I, o sigui, no suposa tampoc una pressió afegida, més de la que... Això molt content per al reconeixement, però no... No suposa cap càrrega, en aquest sentit.
Escolta, tenim el tall del moment en què et nomenen guanyador. Anem a escoltar-lo, vinga.
I el primer premio es para Álvaro Cortés.
De qui són aquests crits?
La veritat és que no ho sé, perquè em van enviar molts vídeos del moment i aquest no recordo qui me'l va enviar i no reconec la veu. No reconec la veu. Igual era algun amic meu... Perquè, clar, els concursos de màgia i tal, de públic només hi ha mags, perquè has de ser congressista i has de tenir l'acreditació, i llavors segurament eren amics meus. Però no reconec la veu.
I escolta, que en aquell moment que et va passar pel cap, quan vas sentir el teu nom, no sé si et va sorprendre, si t'ho esperaves, no sé com et va agafar en aquell moment.
Doncs em va sorprendre molt, la veritat, perquè hi havia moltíssim nivell. Bueno, en un concurs d'aquestes característiques sempre hi ha molt nivell, però aquest any jo vaig veure moltíssim nivell i sempre comencen a dir els premis, començant pel tercer, després diuen el segon i després diuen el primer. I llavors, quan ja van dir el tercer i el segon, encara quedaven números que per mi eren molt bons. I llavors jo tenia molta por perquè quan ja van dir el segon i no era jo vaig dir, doncs no em donaran res. I quan em van donar el primer, doncs el vídeo es veu que em poso les mans al cap com dient no m'ho esperava.
Yeah. Hem comentat que tu competies en la categoria de màgia general. Ens pots explicar una mica en què consisteix aquesta categoria?
Vale. Primer de tot hi ha com dos grans categories. Hi ha escena, que es fa al teatre, no? Un escenari, i hi ha màgia de prop. Això són com les dues categories més grans. Llavors, dintre de la màgia d'escena hi ha diferents categories. Hi ha manipulació, hi ha mentalisme, màgia còmica, màgia infantil, grans il·lusions, hi ha molta, hi ha màgia general. Màgia general, bàsicament, com el nom diu, és una mica tot el que no s'engloba en les altres disciplines que són més concretes. Per exemple, la manipulació consisteix, segur que heu vist algun mag que fa aparèixer de les mans boles, cartes, coses més petites. Les grans il·lusions són aquests aparells que parteixen a gent per la meitat, fan volar i totes aquestes coses. I després, a la màgia general, es pot fer una barreja. O sigui, si jo, per exemple, faig un trosset de manipulació, però faig una altra cosa que es pot considerar grans il·lusions, no puc estar ni a una categoria ni a l'altra, i llavors estic a màgia general. Seria una miqueta això, així explicat per sobre.
En el teu cas, quant de temps t'has estat preparant per aquest campionat?
Amb la rutina, amb el número que faig de concurs, ara portem 4 anys treballant-lo. O sigui que sí, diria que 4 anys, amb el número aquest, 4 anys en concret.
Bueno, hem vist, no sé si parles d'aquest número, però hem vist un, que és el que et fa guanyador. És increïble. Es pot recuperar a TV3 a la carta, per cert. Surt una flama, de cop un colom, de cop un drap, i es van convertir unes coses en les altres. És increïble. En què t'has inspirat o qui t'ha inspirat en fer, per fer aquest truc?
Vale. O sigui, jo faig màgia amb els coloms des de que tinc 12 anys, i perquè sempre m'han agradat molt els animals, i vaig començar fent màgia amb ells, no? Els vaig començar a tenir com a mascotes i vaig començar a fer amb ells les meves actuacions i em vaig anar especialitzant en això. Llavors, què m'havies preguntat?
En què t'has inspirat?
Ah, sí.
O qui t'ha inspirat, sí, per preparar aquest truc?
Llavors, sí, això, vaig fer màgia amb coloms primer perquè això ja ho feia des de petit, i després, aquest número en concret, que tracta d'un pintor que li comencen a passar coses màgiques i tal, em va inspirar l'Enric Magú, que és l'organitzador del Festival Litxan, que es fa a Badalona cada any, que des de fa 23 anys ja es fa. I, bueno, ell és el meu director artístic, i un dia estàvem al local pensant, al meu local, pensant en un número que poguéssim fer, alguna cosa nova, per no ser el típic mag que entra a l'escenari, fa màgia i ja està, no? I llavors, no sé, vam començar a pensar com a personatges, i ell, així com si res, va dir: podries anar de pintor, de no sé què, i a mi se'm va quedar allò del pintor, i li vaig dir: m'agrada. I llavors em vaig posar a escriure el número i vaig fer la primera versió del número, que després ha evolucionat molt. Però va sorgir així, amb l'Enric.
Com comentes, és això, un pintor que li van passant coses màgiques. És un truc, un número bastant llarg, on hi ha molts factors, hi ha fins i tot animals vius. Es passen nervis? Estan tanta estona a sobre de l'escenari? Eren uns 4 o 5 minuts, si no recordo malament.
Sí, o sigui,
estan pendent de tantes coses?
El número sencer dura 8 minuts.
8 minuts.
Però jo a l'escenari no passo nervis. Jo passo nervis l'estona d'abans. Passo nervis. Sí que és veritat que l'últim any he tingut molts festivals i tal, i he començat a gestionar-los millor. Però abans sí que ho passava molt malament, molt malament. Encara passo nervis, però ara diguem que són nervis més sants, perquè abans és que em posava molt malalt amb els nervis. Però és abans de sortir. Una vegada que surto ja se'm passa.
Has trobat algun truquet per controlar aquests nervis, que dius que abans eren pitjors que ara?
No faig res. Ara no faig res d'especial. O sigui, m'imagino que
l'experiència, potser.
A l'haver fet moltes vegades el número aquest davant de gent, doncs és com que el tinc més per la mà i em sento més segur. I és això, jo crec que ha sigut això, perquè no faig res de diferent. Tampoc.
De fet, aquest número t'ha portat a guanyar altres premis nacionals de màgia, oi?
Sí, o sigui, aquest número ja el vaig presentar al Nacional de 2022, de l'any passat, que es va fer al Musafes, i vaig guanyar segon premi a la categoria de màgia general, però el primer i el tercer van quedar deserts. O sigui, ningú es va considerar que ningú tenia la puntuació per arribar ni a primer ni a tercer, i va ser l'únic premi que van donar de la categoria.
Veiem que tens una trajectòria bastant llarga, amb bastants premis a l'esquena, pel que comentes, però voldria mirar una mica enrere, no? Com descobreixes tot això de la màgia? Te'n recordes amb quants anys va ser?
Sí, vaig començar amb 5 anys, i va ser perquè per Nadal, igual que a molta gent, em van regalar un joc de màgia, que no era el Màgia Borràs, però era d'aquest estil. I jo era molt petit, però ja em vaig posar amb els DVDs, em posava els DVDs, mirava com mirava com es feien els jocs i tal, i vaig començar a fer-ho, no? Vaig començar a fer a la família i amics i tal, i vaig començar així, amb 5 anys, amb un joc.
En algun moment vas decidir formar-te de manera més professional?
Sí, després, quan vaig fer 12 anys, els meus pares em van apuntar a una escola de màgia, que es diu 3D Trèvol, està a Barcelona, a prop de Plaça Espanya, i res, vaig estar allà 6 anys, on vaig aprendre les bases. Va ser una mica com els meus inicis més seriosos dintre de la màgia, no? Van ser una mica els que em van inculcar la passió per la màgia, i vaig estar 6 anys fins que vaig acabar. I ja, doncs, quan vaig acabar, ja vaig començar a fer concursos, anar a festivals.
Com funciona una escola de màgia? Perquè per gent que no sabem sobre aquest món, a mi em parlen d'escoles de màgia i penso en Hogwarts, sí, no? Imagino que no seria com Hogwarts, la teva escola.
No. Jo havia d'anar, òbviament, a l'escola normal. I després, jo anava els dissabtes, em sembla, 2 hores, perquè entre setmana no tenia temps, perquè per les tardes anava o a natació, o a anglès, o al conservatori, o el que fos. I totes les tardes les tenia ocupades, llavors anava a 2 hores els dissabtes al matí. I és això, o sigui, és una escola on t'ensenyen doncs diferents tècniques, una mica t'expliquen teoria sobre la màgia, no? T'ensenyen a fer alguns trucs més bàsics, i bàsicament és això, o sigui, és com, no és una escola com a tal d'anar allà com, o sigui, cada dia, sinó com un extraescolar, no? Que vas una vegada a la setmana, 2 vegades a la setmana, i allà t'ensenyen a fer diferents jocs i t'ensenyen a posar-te davant d'un escenari, a parlar amb la gent, tot això.
O sigui, aquesta formació en màgia, podries dir que es compagina d'alguna manera amb una formació en interpretació, potser o en teatre, perquè, clar, els mags a vegades feu trucs com molt teatralitzats, no? I no tothom sap fer això.
Sí, clar, o sigui, jo, per exemple, com m'agrada també el teatre i tal, jo faig el número aquest, que és màgia teatralitzada, perquè vaig estudiar una mica de teatre, vaig fer el batxillerat escènic, i també el meu director artístic, l'Enric, també m'ajuda molt en interpretació, perquè no només és la tècnica, sinó tota la part d'interpretació, que costa, em costa molt, em costa quasi més que la tècnica. I en això m'ajuda molt l'Enric, també.
Doncs escolta'm una cosa, l'Andrea et parlava i recordava una mica els teus inicis, però jo crec que també és interessant ara plantejar-nos, o segurament que tu ja ho has fet, plantejar-te el teu futur. D'entrada, el fet d'haver guanyat el Campionat d'Espanya et classifica pel Campionat Europeu, i és així, no?
Sí, o sigui, a part del premi em van donar una beca de 1.000 euros per competir en l'europeu, que es fa al maig a Itàlia, a un poble d'Itàlia, que ara no recordo el nom, però sí, o sigui, la idea és anar a l'europeu i faré el mateix número, que és pel qual m'han donat el premi, i a veure què passa.
Expectatives? Les teves personals?
Expectatives?
En aquest campionat, de moment.
Sí, a l'europeu, vols dir?
Sí.
Doncs, o sigui, com a mínim queda bé davant dels altres mags, no?, que em coneguin fora del país, també, perquè per aquí he voltat molt, però fora encara no. De fet, la primera vegada que vaig actuar fora és d'aquí una setmana, que me'n vaig a un concurs d'Itàlia, que no és l'europeu, és un altre, i serà la meva primera experiència així fora d'aquí.
I escolta, ja pensant en un futur així una miqueta més llunyà, com et veus tu com a mag? A on? En quina situació?
Doncs mira, a mi m'agradaria molt... O sigui, tinc clar que m'agradaria, tot i que estic estudiant altres coses, m'agradaria guanyar-me la vida amb la màgia. Jo em veig a festivals de màgia, a concursos, perquè és el que m'agrada, no? Anar a gales amb altres mags, fer el meu número. No sempre serà aquest número, faré altres números, però de moment és el que m'agrada. O sigui, dintre de totes les possibilitats que hi ha dedicant-me a la màgia, el tema de les gales i festivals i concursos és el que més em crida l'atenció i on millor m'ho passo.
Doncs mira, ara que parles de guanyar-te la vida fent el que a tu t'agrada, que és màgia, precisament divendres amb l'Andrea, des d'aquí on esteu vosaltres ara, parlàvem de l'èxit que ha tingut el teatre, les arts escèniques, en quant a recaptació, en quant a espectadors, Però, clar, és que fèiem referència que qui estava encapçalant aquesta llista és un mag, el Mago Pop.
Sí.
Què et sembla?
Sí, 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 sí. Què em sembla? El que sigui un mag o...
Clar,
o el Mago Pop
estem
sí.
parlant que un mag que no seria, diguem, majoritari entre tots els tipus d'espectacles que es fan, que sigui precisament qui estigui al capdavant d'aquestes llistes d'èxit.
Sí, o sigui, a mi del Mago Pop em sembla increïble que hagi aconseguit això, perquè molt poca gent ho ha aconseguit. Ho va aconseguir David Copperfield, alguns mags que viuen a Las Vegas sí que ho han aconseguit, però al nivell que ho està fent ell, no. Llavors, em sembla molt interessant i molt admirable el que ha aconseguit, com ha sabut vendre's a la gent i com ha sabut arribar al públic.
Doncs, escolta, Álvaro, sembla... abans d'acabar, t'hem demanat una cançó, un tema musical que per tu té algun sentit, algun significat especial. Quin és?
Doncs he triat la cançó Hey Jude, dels Beatles, que m'agrada molt, i això.
Doncs escolta, la compartim amb tu i et desitgem molta sort en la teva carrera i que vagi molt bé en aquest europeu que, com ens deies, tindràs el maig a Itàlia. Gràcies per la visita. Molts èxits.
Perfecte. Merci.
Adéu-siau. Adéu, Andrea.
Adéu, bona tarda. Hey Jude, don't be afraid.
Connectats amb Carme Reverte.
Avui ens volem centrar en els límits planetaris. I és que, d'una banda, escoltem que el forat de la capa d'ozó s'està tancant. I això és una bona notícia. Però, de l'altra, ens diuen que cada any s'avança més el dia en què hem esgotat els recursos del planeta disponibles per tot l'any. Estem pitjor del que pensàvem al planeta Terra? A veure quina resposta ens dona Pau Durant. Bona tarda.
Bona tarda, per això en volem parlar amb l'ecòloga Estela Romero, del CREAF de la UAB. Gràcies per atendre'ns, Estela.
Hola, un bon dia.
Clar, no sé si és el millor que ens podia passar, les notícies que ens has de donar, però vaja, estem pitjor del que ens pensàvem.
Mira, sí, no són les millors notícies, desitjaríem tenir-ne unes altres, però bueno, també és un toc d'atenció.
Aquest sistema, t'ho dic perquè, clar, semblava que temps enrere miràvem una mica allò el canvi climàtic, no? I si això sortia bé i no hi havia allò grans vessaments de petroli i tal, semblava que una mica ja estava tot arreglat, no? Però ara estem descobrint que no.
Sí, estem descobrint, bé, estem descobrint. Ho sabíem, però bueno, és allò que hem més o menys assumit que tenim un problema amb el canvi climàtic i amb aquestes emissions, però diguem que d'alguna manera hem ignorat alguns problemes associats i alguns són aquests que es presenten en aquest informe, no? Doncs pèrdua de biodiversitat, bueno, aquests altres problemes, accés o una enorme quantitat de productes sintètics, a més al medi ambient, en fi.
El que és important, suposo, és que canviem una mica la línia discursiva i en lloc de parlar d'un problema per separat, assumim aquest sistema que a nivell científic s'està proposant com a model, que és aquest model de Potsdam, oi?
Bueno, efectivament, el model de Potsdam en realitat és un dels que es fan servir doncs, per preveure i sintetitzar una mica doncs, aquests grans problemes que estan tots lligats, no? Que interaccionen uns amb els altres, i bueno, n'hi ha molts, eh? se'n fan servir diversos, però bueno, aquest és molt valuós en el sentit que és capaç de sintetitzar d'una manera gràfica i molt visual i molt fàcil d'entendre, no? Quins són o alguns dels problemes més greus doncs, que hem d'adreçar amb més urgència que de la que pensàvem.
Al llarg dels anys, això crec que data del 2009, em sembla, no?, que es va començar establint aquest sistema de nou paràmetres.
Sí, van començar, bueno, el primer article, el primer informe era el 2009 i el 2009, bueno, ja va tenir molt de ressò justament per aquest exercici fantàstic de síntesi, no?, i de consens, no?, de dir, d'entre tots els problemes que tenim, quins nou, diguem, són els eixos o els més grans que poden vertebrar tota la resta. I llavors això va ser un consens important, una manera de veure-ho important, i en aquell moment es van detectar que d'aquests nou, tres, no?, ja estaven en una situació complicada. I després s'han anat, bueno, s'han fet revisions d'aquests nou eixos, diguem, d'aquests llindars. I el 2015 va sortir un altre informe que ja ens deia que anaven afinant, no?, perquè al principi hi ha molta incertesa, bueno, sempre n'hi ha, però clar, costa molt, es va definint, hi ha molta més feina, hi ha molts grups que hi treballen a sobre, i llavors anem doncs, limitant aquesta incertesa i sabent cada cop més. I el 2015 se'n van veure que n'havíem traspassat un mes, quatre d'aquests nou, i ara se n'ha fet la revisió i en comptes de millorar, el que hem vist és que avancem amb una trajectòria sí, molt, molt negativa, perquè n'hem creuat sis d'aquests nou. I tenim dos que també estan, bueno, que considerem que no estan creuats, no estan en un espai de tant risc, però que en canvi, bueno, hi ha encara moltes incògnites i és possible que avançar una mica més amb els estudis veiem que tenen una situació més dramàtica del que ens pensem ara. O sigui que és situació d'alarma general, diem.
per llistar-ho una mica, aquells que ens escolteu i us feu la idea, el 2009 es parlava de que s'estaven sobrepassant els límits del canvi climàtic, la biodiversitat o la integritat de la biosfera i el cicle del nitrogen. El 2015 s'hi va afegir la deforestació, els usos del sol, i ara darrerament parlàvem del cicle de l'aigua i els productes químics sintètics. Per tant, les tres àrees que encara no hauríem sobrepassat i que esperem que no ho arribem a fer seria la capa d'ozó, les partícules a l'atmosfera i l'acidificació dels oceans, correcte?
Sí, correcte.
Tu fas el cas concret, Estela, el seguiment del que són els cicles del fòsfor i del nitrogen. Què té de preocupar, això?
Sí, són potser així descrits, no?, amb un terme així tan general. Cicles biogeoquímics potser són una mica més desconeguts, diguem, pel gran públic, o menys intuïtius que quan diem pèrdua de biodiversitat, per exemple, que tots tenim una idea més clara, però són molt importants perquè penseu que el nitrogen i el fòsfor són d'aquells elements necessaris per la vida, no? Són alguns dels més abundants en els organismes i els necessitem nosaltres per viure i els necessiten les plantes per créixer. Per tant, de fet, la producció d'aliments mundial en depèn, no?, d'aquests cicles. I el que ha passat és que el nitrogen, que ja sabem des del primer estudi del 2009, que ja estava en situació de risc, és un cas particular perquè el nitrogen, doncs el segle passat, hi ha un enorme reservori a l'atmosfera de nitrogen gas, que és un nitrogen inert, i abans no sabíem com convertir-lo en nitrogen reactiu, no? Però això el segle passat es va aconseguir fer de manera industrial i va ser una boníssima notícia, perquè llavors va ser aquesta revolució verda en què vam començar a produir fertilitzants, aquest nitrogen el fan servir les plantes i creixen molt millor, i vam començar a produir aliments d'una manera, no?, molt més eficient. Això era una bona notícia, però no vam adonar-nos que efectivament allò tenia conseqüències, i és que tot aquest nitrogen que introduïm al sistema, doncs una part efectivament fa que les plantes creixin, però una altra part es perd i va parar a l'aigua en forma de nitrat, no?, a l'aigua dels aqüífers, a les aigües superficials, alguna part es queda al sol, i hi ha diversos processos de transformació que fan que emetem gasos d'efecte hivernacle, en fi. De manera que, aquesta és una de les problemàtiques. I la del fòsfor, si hi ha alguna diferència, doncs també està molt lligada a aquest ús en grans quantitats de fosfats per l'agricultura. Són una de les entrades més grans.
Per tant, Estela, és un problema d'excessos, tant del nitrogen com dels fosfats.
Sí, sí, absolutament. En el nitrogen, de fet, es diu molt que és com ens hem passat, no?, d'una cosa molt bona, no? Era fantàstic, però com que no ho hem fet, diguem, amb mesura, doncs hem fet entrar moltíssim i ara tenim la conseqüència de que hi ha un enorme excés, no? I diries, però si ja ho sabem, no? Hem deixat de fer-ho? No, no hem deixat de fer-ho. Continuem sobreafegint i per tant introduint encara més i més quantitats d'aquests nitrogen als ecosistemes en general. I el fòsfor té aquest punt que efectivament n'hem introduït moltíssim, però té també una problemàtica associada que té a veure amb el fet que el fòsfor sí que és un recurs finit, perquè el fòsfor s'extreu de mines. És un recurs minable, diguem. I no hi ha a tot arreu, només hi ha en uns indrets molt concrets. De fet, la majoria de les reserves del món estan concentrades al Marroc. Per tant, no en podem gastar d'aquesta manera, no? Perquè això generarà, de fet, els càlculs de les reserves són també una mica incerts, alguns diuen que en 50 anys és possible que s'esgotin, alguns altres una mica més un termini diferent, però té un problema geopolític associat important, no? Perquè al final del fòsfor, el fòsfor el necessitem perquè creixin les plantes. Per tant, en fi, o sigui que n'hem gastat molt, diguem, però a la vegada també, si ens passem, no?, és possible que ens quedem, que en necessitem i ja no en tinguem.
Perquè aquesta situació que dius del cicle dels nutrients, Estela, parlaves de la geopolítica, no deu ser igual a tots els continents? És a dir, per variar, som els europeus els que estem acabant de fer gran el problema?
Doncs mira, a Europa anem, bueno, a Europa i en general als països occidentals, els països més rics, anem sobrefertilitzats sense problema amb nitrogen i particularment amb fòsfor, per exemple. I però clar, ara hi ha molts altres països, no?, que en fan servir moltíssimes quantitats, com nosaltres hem fet. El nitrogen, no, diguem, una enorme part de l'accés que afegim es perd, en gran part a les aigües superficials i subterrànies, i en canvi el fòsfor té la particularitat que una bona part es queda al sol. I llavors la bona notícia d'entre aquests és que, per exemple, els països que hem sobrefertilitzat durant molt de temps, tenim un reservori molt gran de fòsfor al sol. I això fa que, per exemple, molts països europeus ara no n'afegeixin gaire de fòsfor, o gens, perdoneu, i, en canvi, els cultius siguin sent, els conreus siguin sent molt eficients perquè poden viure, no?, d'aquest fòsfor, diguem, antic que encara es conserva al sol. Però, clar, els països emergents o aquelles economies que ara estan en creixement i que tenen menys poder adquisitiu, bueno, no, o bé no en fertilitzen gaire en fòsfor o gens, i clar, els preus pugen, no?, de manera que serà, bueno, serà encara més complicat accedir-hi.
I això, suposo que hi haurà qui et dirà que és un problema perquè es deixarà de produir, i hi ha qui et dirà que el mercat ja trobarà alguna altra solució, però en lloc de fòsfor fer una altra cosa.
Clar, bueno, sí, hi ha aquest optimisme tecnològic, no? Això és una mica... Hi ha moltes... Com que hi ha aquesta problemàtica amb el fòsfor, doncs ja us podeu imaginar, hi ha molts estudis per recuperar, no?, doncs el fòsfor, per exemple. Els humans, nosaltres emetem molt de fòsfor també, no? I per tant a les aigües residuals de les ciutats, per exemple, hi ha molt de fòsfor. Doncs hi ha molts estudis que intenten recuperar aquest fòsfor dels fangs, no?, de les depuradores, per exemple. Hi ha alguns que intenten recuperar-ho del mar, no?, el fòsfor, les concentracions de fòsfor al mar, que està molt diluït, però en fi, hi ha molt, però el cert és que si en gastem tantíssim, no arribarem, no? Hi ha com un decalatge que no sé jo si el que és més cert i que sí que sabem és que el que se'n fa servir de manera eficient és aquest fòsfor minable, que bueno, té uns llocs particulars en què es dona i que bueno, comporta, doncs, aquesta problemàtica geopolítica de què jo us parlava al principi.
Fes-nos una mica de por ara, Estela, a veure, aquest accés, aquesta situació que s'està descontrolant tan abusivament, a què ens pot portar?
Doncs mira, sabem, per exemple, que quan... Tenim fet una mica 5 cèntims abans, no? Tenim molts problemes, per exemple, al sol, no? Quan tenim excés de nitrogen i de fòsfor, doncs tenim canvis en els microorganismes, canvis en les comunitats vegetals que hi viuen, i per exemple, doncs això, emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per exemple, d'òxids de nitrogen, que són més potents que el CO2. Quan a retenció de calor. Tenim també acidificació. Als sols es pot donar acidificació també per excés d'aquests compostos. Si passen a les aigües, els nitrats, per exemple, que és una de les maneres més ràpides de perdre's, perquè són molt solubles, si passen a les aigües superficials, bueno, en molts casos som capaços de tractar-les, no?, amb tecnologia i reduint la concentració, però en els aqüífers, per exemple, això és molt complicat. I tenen temps, no?, de recàrrega molt llargs i bueno, no és fàcil accedir a aquestes aigües, netejar-les i tornar-les a posar, no?, a l'aqüífer. Però els nitrats, per exemple, amb concentracions elevades donen problemes a la salut humana, donen càncer, per exemple. També en generen molts problemes pels organismes que hi viu, els organismes aquàtics. El mar, per exemple, quan acaben al mar, via aigües superficials, bueno, doncs també fan créixer, no?, els organismes autotròfics. Per tant, a vegades tenim, doncs, eutrofització, per exemple, a la zona costanera, molts creixements de microalgues, que quan creixen, bueno, si són molt abundants, a vegades són tòxiques, a vegades no, bueno, poden ser una molèstia. Però és que quan moren, el que passa és que cauen al fons i llavors són molta matèria orgànica, aquesta matèria orgànica es comença a degradar I llavors què passa? Doncs que els organismes que la degraden consumeixen oxigen. I per tant, a vegades tenim problemes d'hipòxies o d'anòxies a les aigües costaneres lligades a aquests fenòmens d'eutrofització, no? Quan tenim doncs, concentracions molt baixetes d'oxigen a l'aigua, doncs també hi ha molts altres organismes aquàtics que, bueno, que pateixen, no? Doncs hi ha morts de peixos, això ho hem vist, molt, per exemple, els problemes que hi havia al Mar Menor, sí, a molts llocs del món. Eh? I o sigui que hi ha tota una sèrie de... Bueno, tota una sèrie de conseqüències greus que, de fet, coneixem, sabem bé, però no hem estat capaços de tallar, no?, a temps. En molts casos, a Europa hi ha molt control, hi ha normatives europees per les qualitats de les aigües i que no passem certes concentracions. Tot i així, sovint tenim problemes, però és que més enllà d'Europa i dels països occidentals, us podeu imaginar que d'alguna manera estem cometent els mateixos errors, no? Doncs hi ha molts problemes d'eutrofització, per exemple, d'aigües superficials a Xina, en fi, és i clar, tot a nivell planetari us podeu imaginar, no?, que tot és com que no acabem mai. Per això sempre augmentant, no?, i els llindars, aquests límits planetaris, lluny de millorar, doncs, bueno, cada cop són més crítics.
Acabo, Estela. Per avaluar la incidència humana al planeta, es proposa ara un nou índex. Què ens en pots dir?
Mira, qualsevol iniciativa d'aquestes em sembla bé, si és, fins al punt que sigui fàcil i comprensible per tothom i que ens ajudi una mica a empènyer aquest moviment de canvi, perquè es porta moltes dècades, no?, diguem, avisant i alertant i els governs i la societat, i costa molt canviar aquestes trajectòries. I sovint es diu, no?, que si no les canviem nosaltres progressivament, la natura ens les farà canviar d'una manera molt dràstica. I, bueno, doncs confiem que tots aquests missatges serveixin per, bueno, perquè la canviem més suaument del que ens agradaria, o perdó, del que ens tocaria si no fem res.
Estela Romero, ecòloga del CREAF de la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Vinga, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.